Bon dia a tots i a totes, benvinguts i benvingudes un mes, encara un mes, al nostre petit espai de gastronomia, receptes de cuina i més coses, fent gana. Molt bé, avui la mitja hora d'avui la vull dedicar a un producte, a un aliment concretament, però per primera vegada a la història de Fent Gana, a una recepta específica. Una recepta específica que és bastant un mite de la pastisseria mundial i europea. I també jo crec que si no és la primera vegada, quasi és la primera vegada que parlem de dolços. I bueno, és un dia de novetats. L'aliment en qüestió és el cacau i el seu derivat més important, que és la xocolata. I serà una mica l'excusa per introduir el mite de què us parlava. Comencem a quatre paraules sobre el cacau i la xocolata. El cacau és un aliment, d'un aliment extracte, perquè té moltíssimes propietats alimentàries, té moltíssims components químics que el fan un aliment molt ric i proteïn i ple de, bueno, també proteïnes vegetals, però sobretot de substàncies alcalines que el fan per definició gairebé un aliment energètic que reposa les forces, tant és que un dels primers somes occidentals que va descobrir la xocolata i el cacau, que va ser el senyor Cortés, el conquistador de Mèxic, que deia en una carta al rei Carles I d'Espanya, que havia descobert un aliment fantàstic a Amèrica que només amb una tassa de xocolata podia estar a cavall tot un dia sense cansar-se i sense necessitat de menjar ni beure. Potser una mica exagerat, però és el que va explicar d'aquest nou producte descobert pels europeus justament al començament del segle XVI. El cacau, una planta originària de Mèxic, d'Amèrica Central, que era un aliment dels indígenes americans des de feia molts segles, un aliment que durant uns quants anys els arqueòlegs i els historiadors van pensar que era un aliment més aviat de caràcter ritual de les classes sacerdotals maies i atzeques, i més recentment, bueno, hi ha teories que diuen que en realitat era un aliment bastant difós entre la gent normal i corrent, i que s'ho menjaven tal com avui consumim la xocolata als nostres dies. El problema és que això sí, els antics maia i atzeques el bevien, la xocolata es prenia sota forma de beguda, i d'aquesta forma va arribar a Europa i fonamentalment va arribar a la península Ibèrica sota forma d'una beguda amarga, sense sucre i molt espessa, que però durant gairebé un segle i mig va ser una de les begudes més a la moda entre l'aristocràcia espanyola, i que això era símbol d'estatus social, i això era molt a la moda a les Corts de Madrid. Com va passar amb molts productes de tipus tropical, com el cafè i el sucre de canya i diferents espècies, aviat, i diem aviat, parlem de 50 anys, 100 anys, es va estendre el consum més massiu i més general, diguem, traspassant una mica les qüestions de classes. Van començar a obrir-se xocolateries i establiments que fabricaven xocolata una mica a tot arreu per Europa, encara que els primers anys encara es consumia sota forma de beguda, diguem que feia competència al cafè i al te, que també començaven a instal·lar-se a la cultura gastronòmica europea, fins que alguns, a diferents llocs d'Europa, formant una mena d'història en cadena, van començar a descobrir, de fet, o a inventar el que és la xocolata com avui coneixem, o sigui, barrejant el cacau, barrejant-hi sucre i començant a consumir aquest producte d'una forma sòlida amb les tauletes de xocolata. Llavors aquí hi ha tota una història molt interessant de totes, diguem, les diferents avenços que ens van fer en aquest terreny. I els principals països europeus on es va desenvolupar aquesta indústria queden encara avui dins de la tradició gastronòmica mundial, punts de referència sobre la producció de xocolata de qualitat. Parlem de Suïssa, on el senyor Nestlé, que és un senyor que va viure al final del segle XVIII, va ser un dels pioners de l'elaboració de la xocolata a Europa. Parlem de Turí, a Itàlia, on també va ser un dels primers llocs, concretament el primer lloc on es va produir xocolata amb tabletes. O parlem d'un país com Holanda, que per les seves relacions comercials amb el Nou Món també va ser un dels països més important i capdavanters de la producció de xocolata. Encara avui aquests països, aquestes regions o aquestes ciutats mantenen i han mantingut una tradició que ja porta més de 3 segles amb l'elaboració de la xocolata. Molt bé, hem dit que el cacau i la xocolata és un aliment molt energètic, és un aliment que doncs, també amb els anys hem descobert que té característiques diguem, molt saludables, per exemple és un antidepressiu natural i qui no, vull dir, de tant en quant sentim necessitat de consumir xocolata, sobretot quan estem una mica així de capa caiguda, no només físicament sinó també a nivell d'esgotament mental. És un aliment que, com molts productes que tenen una ampla difusió i consum a Europa i al nord del món, a Estats Units, a Canadà, o sigui, als països més rics. En realitat, el cacau, exactament com el te o com el cafè, encara que fa segles que formi part de la nostra tradició cultural i gastronòmica, en realitat són productes que no es conreuen aquí a Europa, aquí al nord del món. Són productes que es poden conrear gairebé exclusivament en climes tropicals o semitropicals i són tots productes ells diguem, que no són originaris d'Europa, sinó exacte, més aviat de països tropicals. També es diuen productes colonials perquè van ser productes que van ser descoberts entre moltes cometes o redescoberts per als països occidentals arrel de les conquistes territorials del segle XVI i XVII i a part de descobrir el producte en si mateix, que molts com el te, el cafè o exactament el cacau ja eren molt coneguts per les poblacions autòctones i consumits, molt ràpidament es van transformar en un negoci brutal pels mercaders occidentals. Les plantacions de cafè i de cacau i de te a Àsia van constituir, diguem, i encara avui constitueixen una de les més grans riqueses d'aquests països productors, riquesa que des de sempre, des de quan va començar tot aquest procés de descobriment i consum a Occident, riqueses que es queden a les mans, i sempre ha estat així, exactament dels empresaris del nord del món. Abans conreades per esclaus, avui en dia ja no, però diguem, sobretot no tant avui la propietat de lo que són els conreus i la terra, sinó diguem, la propietat de qui fa el negoci, o sigui, les empreses distribuïdores, comercials i transformadores, queden totalment en mans d'empreses i multinacionals del nord del món, que es porten lo fonamental, més del 80% del negoci de la transformació i la distribució d'aquests productes. Dinàmica que deixa els camperols que conreuen el cafè o el cacau amb marges de benefici molt, molt, molt escassos, sobretot des de quan diguem, el mercat d'aquests productes es troba en una situació total de desregulació, fonamentalment a partir del final dels anys 80. Bueno, després d'aquest parèntesis socioeconòmic polític, Entrem a parlar del mite que us havia dit. A veure, té molt a veure, bueno, té tot a veure amb el que és la xocolata, i és potser una de les receptes de la pastisseria europea i internacional que d'alguna manera més dona valor a la xocolata. Parlem de la Sackertort. La Sackertort, que en realitat aquí a Catalunya i Espanya es coneix com a Tarta Sacher, però en alemany, la llengua originària que es va crear el pastís aquest, es diu Sacher. Bueno, aquest és un, realment és un mite. És un mite tant per la història curiosa que té aquest pastís, tant per la difusió enorme que ha tingut a tot arreu del món. I diguem, i ara intentaré explicar-vos alguna cosa de la seva història i sobretot dedicarem la major part del temps a la recepta de la Sackertort. La història, com he dit, és una història curiosa perquè comença allà cap al 1830-32 amb una Europa on dividida entre la reacció política i conservadora i vents de revolució que sacsejaven una mica tots els països europeus en aquells anys. I parlem d'un país que llavors era la gran potència mundial, que era l'imperi austríac, gran potència que controlava, diguem, a part del que eren els territoris de l'imperi, que era molt gran, també molts països europeus com Itàlia, com molts països que ara són Alemanya, etc. Molt bé, a Viena, la capital de l'imperi austro-hongarès, hi havia un senyor que era molt important, era el primer ministre de l'imperi, un tal príncep Metternich, que va tenir un paper important a la política europea d'aquells anys, que, bueno, com tots els aristòcrates des de sempre, bueno, de tant en quant s'avorria, i llavors, un dia, per celebrar no sé què, va encarregar al seu cuiner d'inventar-li un postre per sorprendre els seus invitats. Però el cuiner en qüestió estava malalt i llavors el que es va fer càrrec de preparar aquesta, d'inventar aquesta nova recepta va ser un noi de 16 anys, era molt, molt jovenet, que era un, bueno, un aprenent dels cuiners de la cuina del príncep de Metternich. Aquest senyor, aquest noi, es deia Franz Sacher, justament, i va inventar aquest postre, aquest pastís, que va agradar tant al príncep de Metternich i a tots els seus invitats, que no només el postre va entrar, diguem, dins de la història de la gastronomia internacional, sinó que el jove Franz Sacher va ser promogut ràpidament als esglaons de la carrera gastronòmica, fins que el senyor en qüestió va guanyar prou diners com per obrir per la seva compte una pastisseria i un hotel prestigiós en Viena. Hotel que encara existeix, si no m'equivoco es diu l'Hotel Central, està al centre de Viena, és un hotel que des de fa dos segles està regentat per la família Sacher i els seus hereus, i el fet curiós és que en aquest hotel s'elabora l'única tarta Sacher, diguem, que té patent, i és l'única considerada l'original. Dic això perquè als anys 60, si no m'equivoco, va haver-hi fins i tot un pleit amb tribunals per establir quin era el producte original i que només podia dir-se tarta Sacher, i la família, bueno, els hereus del senyor Sacher van guanyar el pleit, i llavors és l'únic lloc al món on realment s'elabora la tarta Sacher de veritat. I la seva recepta, per suposat, és un secret de família que tenen molt ben guardat. Això no vol dir que la tarta Sacher, clar, no es faci a tot arreu del món, no només amb, diguem, establiments i pastisseries, sinó a les cases de moltíssima gent. Jo el que intentaré donar-vos avui, justament, és una recepta per fer a casa d'aquest pastís, que és un pastís fantàstic, ja ho veurem, i que, clar, és una recepta. Això vol dir que de la tarta sacra existeixen moltíssimes receptes, vull dir, des de l'original, que és un secret, fins a receptes que es fan a tot arreu, a les pastisseries del món. L'última cosa s'ha de dir que, diguem, és un pastís típic de la tradició pastissera de Viena, com n'hi ha d'altres també, però aquest és una mica el símbol, la bandera de la pastisseria vienesa, i que, clar, diguem, els vienesos estan especialment aficionats a, i diuen que, a més, és una cosa, és un pastís que, com és, ja veurem de la recepta, és un pastís bastant compacte i fort. Ells diuen que s'ha de menjar acompanyat amb nata fresca, perquè així el fa una mica més lleuger, però bueno, és una teoria dels habitants de Viena. Passem a la recepta. Us dono la recepta, a veure, no més complicada, però sí que té un cert grau de complicació. Llavors, a més, com totes les receptes de pastissos, aquí no val, diguem, la imaginació, o sigui, les receptes s'han de seguir al peu de la lletra, sobretot per lo que fa al pes dels ingredients. Llavors, aquesta és una de les receptes, jo personalment l'he provada, sé que surt molt bona, i suposo que per lo que sé, té que ser molt propera a la recepta original. Aviam, preneu nota, jo ja la setmana que ve intentarem publicar la recepta amb la web de la ràdio, així la tindreu escrita i podreu seguir, diguem, des de casa exactament el pas a pas d'aquesta recepta. Necessitarem uns 75 grams de farina d'ametlles. Farina d'ametlles i uns 75 grams igualment de sucre blanc del normal de tota la vida. 75 grams també de sucre en pols, 75 grams de mantega. O sigui, d'aquests quatre ingredients, farina d'ametlles, sucre, sucre en pols i mantega, 75 grams dels quatre ingredients. 4 ous, 75 grams de xocolata. Quan parlem de xocolata aquí parlem de la xocolata aquella negra de pedra, aquella que s'utilitza per això en reposteria. Farina normal de blat, ara farina fina, 40 grams. La pell d'una mitja llimona, la pell ben neta, tallada fina i picada molt fina. Necessitarem mermelada d'albercocs, millor si és una mermelada així casera, però bueno, en tot cas, mermelada d'albercocs, aconsello que sigui de bona qualitat. I finalment, un ingredient fonamental, que és una glaça de xocolata, que ja us donaré la recepta al final. Molt bé, aquí la recepta pas a pas. En primer lloc, amb un morter, hem de barrejar fins que s'amalguin bé tots els dos ingredients, la farina d'ametlles i el sucre, els 75 grams dels dos ingredients. El resultat final serà, diguem, com una farina amb sucre d'ametlles. I possiblement, això perquè no quedi el gra molt gran, s'ha de, amb la mà del morter, de picar molt fi. Després, bueno, aquesta és una operació que serà el primer que farem. Després, amb un recipient adequat, posarem la mantega, que no sigui freda, sinó que ja estigui fora de la nevera des de fa un temps, que sigui bastant cremosa, i li afegirem el sucre en pols, diguem, barrejant bé amb una cullera o amb un batidor d'aquells manuals, per obtenir com una crema, la mantega molt desfeta i el sucre en pols, una crema molt fina, a la qual, quan estigui ja cremosa, afegirem els rovells, els quatre rovells d'ous. seguim batent per tenir això, una crema densa, però al mateix temps això amb consistència de crema. Llavors, aquesta crema, quan ja estigui, diguem, més o menys feta, hi afegirem també amb l'auxili de la nostra cullera o la batidora la farina d'ametlla preparada prèviament amb el sucre. Molt bé, aquesta comença a ser la base del nostre pastís. Què fem? Posem la xocolata en trossos amb una cassoleta a prop del foc, o sigui que no sobre el foc, perquè es desfessi que desfer-se la xocolata sense posar-hi aigua, o sigui que té que ser líquida, però té que ser la mateixa xocolata que es fon. I un cop que estigui fosa, s'afegeix a la crema que ja té incorporada la farina d'ametlles, els rovells d'ous, etc. Sempre es barreja amb la cullera o amb la batidora i finalment afegim aquest compost que haurem obtingut, les clares dels ous muntades a neu, aquesta és una operació també molt delicada, i la pell de la llimona trossejada molt fina. Cuidado amb barrejar la clara dels ous muntada a neu, perquè diguem, té que barrejar-se, però diguem, amb un moviment molt suau perquè no es desmunti, diguem, eh? Aquesta és una operació una mica delicada. Molt bé. Suposem que tenim el nostre recipient amb aquesta crema boníssima, amb sabor de xocolata, llimona, ous i molt rica. I llavors, amb una safata per pastissos, més o menys d'un 20 centímetres de diàmetre, aquest més o menys per tenir la proporció amb els ingredients, la untarem amb mantega i li posarem aquesta crema que haurem obtingut, que serà bastant densa, i amb un forn amb una temperatura moderada d'uns 200 graus com a molt, 180 graus, la deixarem durant força temps, uns 40 minuts. Diguem que el resultat, després, també per guiar-nos, per veure si està fet o no està fet, no té que pujar de volum perquè no té llevat, llavors diguem, no és una preparació en llevat, té que resultar cuita, això sí, d'un color bastant fosc degut a la xocolata i una mica daurat a la superfície, i d'un 3 centímetres i poc d'alçada. Aquesta és tindria que ser el resultat final. Queda una massa, a més, bastant densa, bastant densa, perquè conté la farina d'ametlles, vull dir que és no és un pa de pessic normal, encara que s'assembli. Bueno, de fet, és un pa de pessic a les ametlles i al xocolata. La deixem refredar. Llavors, un cop que estigui refredada, la traurem amb cuidado del motlle aquest per pastissos que existeixen d'aquests fantàstics amb el fons que es treu i que faciliten molt la feina. I ja freda aquest pa de pessic especial, el tallarem amb tal d'obtenir, el tallarem longitudinalment per obtenir dos discos. O sigui, el tallarem per la meitat per obtenir dos discos que es posin un sobre l'altre. Al mig d'aquests dos discos li posarem la mermelada del barcox. Amb un ganivet es s'unten les dues parts i després es posen una sobre l'altra, cuidant que la marmelada no, diguem, traient els excessos que poden sobresortir. Però aneu bastant generosos amb la marmelada, que és un dels ingredients també que li donen a aquest pastís la seva gràcia. Bueno, dit això, ja tenim el 90% del pastís fet, i llavors falta l'últim toc, que és molt important, que és recobrir aquest pa de pessic farcit de mermelada amb la glaça aquesta de xocolata, que és el toc final que fins i tot estèticament li dona, diguem, un aspecte molt interessant. La mermelada, aviam, una de les receptes tradicionals és aquesta que us he dit, o sigui, la mermelada del barcocs. Es pot fer servir, cosa que fan cosa que fa la família Sacher, també mermelada d'altres coses com de maduixes i sobretot de frambueses, no me recordo com es diu en català, però bé, ja ens hem entesos. Us dono la recepta de la glaça de xocolata. És una cosa molt senzilla a fer, que també aquí, cuidado amb els pes dels ingredients perquè és fonamental, però diguem, per recobrir de glaça de xocolata el nostre pastís, la recepta és la següent. 100 grams de la xocolata de pedra ja esmentada, com a molt una cullerada d'aigua tíbia i 100 grams de sucre. Els ingredients són super senzills. Llavors, el procediment és el següent. Es ratlla la xocolata, es posa en una cassola petita i s'afegeix, però això, una cullerada com a molt d'aigua tíbia. Es posa al foc molt moderat i llavors l'objectiu, evidentment, és que la xocolata es desfeja amb aquesta mica d'aigua fins que això estigui desfeta i estigui líquida. Al mateix temps posarem en una altra petita cassoleta el sucre, una altra cullerada d'aigua i llavors aquí està el secret de la glaça. O sigui, aquest sucre i aquesta aigua s'han de barrejar bé i s'han de coure fins que resulti una pasta bastant, no molt densa, però que no arribi a l'estat de cameralització, o sigui, no arribi a l'estat de cremar-se i que faci el caramel. Té aquesta pasta que es forma, que és molt calenta, evidentment, ha de tenir un color, diguem, blanc opac, així, molt transparent, però no té que arribar a aquest estat, diguem, daurat que el sucre es crema. Té que ser exactament poc abans que arribi a aquest punt. I aquí, clar, no hi ha maneres científiques per comprovar-ho. Jo vaig llegir un dia en un llibre de receptes que s'havia de prendre una mínima quantitat entre els dits per veure la consistència, però no s'ha de fer perquè això és supercalent i són cremades assegurades. I llavors, doncs, l'única és guiar-se amb la vista i que quan tingui aquesta consistència es verteix aquesta massa de sucre a la xocolata desfeta i es va barrejant a poc a poc. Quan això estigui ja no gaire calent, amb l'ajuda de la fulla d'un ganivet, es posa, diguem, al damunt del nostre pa de pessic farcit de marmelada, i això, diguem, l'efecte que produeix a l'aixugar-se i a refredar-se és que crea una capa de xocolata totalment uniforme i brillant. És un revestiment de pastissos que segur que heu vist en moltes pastisseries i que el podeu obtenir a casa vostra seguint aquestes receptes. Molt bé, espero d'haver estat clar i si no, ja us dic, la setmana que ve publicarem a la web la recepta sencera amb tots els trucos. Molt bé, la mítica Sacher Tort, la seva recepta, els seus orígens, i amb això us deixo i tornarem a sentir-nos el mes que ve. Bon dia i bona tarda i bon profit.